91.3 Ripollet Ràdio.
Info amb Reme Herrera.
Bona tarda, és la 1:06. Benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. Al voltant d'unes 200 persones grans s'aplegaran demà al Teatre Auditori per participar a la primera trobada de corals de gent gran de Ripollet. Es tracta d'una iniciativa del Casal d'Avis, on a més l'entrada és gratuïta. L'energia dels avis i àvies de Ripollet, les ganes d'aprendre i de realitzar activitats es fan paleses dia a dia amb iniciatives com aquesta. Setmanes enrere també hem parlat d'altres exemples com la gran participació als cursos de la gent activa o a l'aula d'extensió universitària per a la gent gran. Demà tenim l'oportunitat de demostrar el reconeixement a l'esforç d'aquestes persones grans assistint al Teatre Auditori. Una trobada de la qual en parlarem d'aquí una estona amb la presidenta del Casal d'Avis, Francisca Fernández. Però com sempre, abans de començar, repassem la resta de notícies destacades de la setmana amb la nostra companya Francina Ricard. Titulars.
El govern municipal proposa renunciar a l'assignació per assistència als plens extraordinaris com a mesura d'estalvi.
El Partit Popular demana millores al patronat d'ocupació per fer baixar les dades d'atur, mentre que el Compromís proposa aprofitar els escolars buits com a zona d'aparcament.
L'Oficina de Mediació presenta una guia de suport per a les comunitats de veïns de Ripollet.
La doctora Carme Lisbona ens explicarà quin és el protocol a seguir si necessitem anar al metge per una urgència.
El reportatge d'avui ens parlarà de la importància de la donació de sang, aprofitant que aquest cap de setmana torna a visitar Ripollet.
D'altres notícies en format de breus i la previsió meteorològica posaran el punt i final a l'info d'avui divendres 21 d'octubre. Comencem. Comencem, com sempre, en política, parlant de plens municipals, perquè el proper dilluns, dia 24 d'octubre, se celebrarà la sessió plenària, on se sortejaran els integrants de les meses electorals per a les properes eleccions generals del 20 de novembre. Tant per aquest ple extraordinari com per a la sessió d'aprovació de les ordenances fiscals, el govern municipal proposarà la resta de grups que no cobrin per la seva assistència.
Així, el govern, format per PSC i CiU, inclourà a l'ordre del dia la proposta que els regidors renunciïn al cobrament de les indemnitzacions previstes en concepte d'assistència als plens. Segons el govern municipal, aquesta mesura s'afegeix a la resta d'actuacions previstes al programa d'estalvi que va començar a implantar des de l'inici de la crisi econòmica.
El govern municipal ha informat que es troba immers en el procés d'elaboració de les ordenances fiscals i del pressupost municipal per a l'exercici 2012. Hores d'ara ha finalitzat tot el treball previ per part de cadascuna de les àrees de l'Ajuntament.
Ara, com és habitual, a través de la regidoria d'Hisenda, el govern municipal ha comunicat a la resta de grups municipals que poden realitzar les seves aportacions i suggeriments. L'objectiu és obrir un debat previ a la celebració del ple extraordinari d'aprovació inicial de les ordenances. El govern municipal vol així aconseguir l'aprovació d'unes ordenances fiscals i un pressupost municipal de consens en aquest context de forta crisi econòmica.
I justament ara fa un any es va iniciar el programa Noves Cases per a Nous Oficis, dut a terme des del Patró Municipal d'Ocupació de l'Ajuntament de Ripollet. Aquest programa ha estat molt innovador, sobretot perquè ha apostat per dues especialitats formatives centrades en la millora del medi ambient.
Un programa ha estat dedicat al manteniment sostenible i reparació de la xarxa de reg dels parcs públics i l'altre per la recuperació, reciclatge i aprenentatge de la mecànica de les bicicletes. Un total de 20 alumnes han finalitzat la formació teòrica i professional d'ambdues especialitats. Respecte a l'especialitat de recuperació de bicicletes, se n'han reciclat i reparat un total de 177. Quan el manteniment sostenible i reparació de la xarxa de reg dels parcs, s'han instal·lat i reparat el reg del carrer de Magallanes, davant de l'edifici del Molí d'en Rata, el parc de Carles Ferrer, a la passarel·la de Vianant sobre el riu Ripoll, el parc de Maria Regordosa, el parc de Tiana, i s'han plantat arbres i s'ha instal·lat el reg del vial del riu Ripoll. Aquest programa ha estat cofinançat pel Servei d'Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu.
El Partit Popular de Ripollet ha presentat per la propera sessió del ple municipal, que tindrà lloc el dijous 27 d'octubre, una moció on plasma les seves propostes en relació al patronat municipal d'ocupació per tal de reduir l'atur al municipi.
El text es va presentar aquest dilluns en roda de premsa. Marcos Gaian, responsable de l'oficina ciutadana del PP a Ripollet, en va llegir els principals acords.
Posar en marxa un programa de xoc amb contractes per a aprenentatge i formació que s'hi portin a terme a tots els patronats i instal·lacions que depenen de l'Ajuntament. Fer públic el compromís pel futur immediat que la partida destinada al Patronat Municipal d'Ocupació per 2012 no serà inferior al 6% del total del pressupost. Establir els protocols necessaris perquè les intervencions del manteniment i millora de les zones públiques que depenen de l'Ajuntament siguin dividides en treballs que puguin ser la major part assumides per la brigada municipal, que alhora augmentarà la seva plantilla fixa i temporal.
Altres iniciatives anirien dirigides a la reducció de despesa, la signatura de convenis amb empreses i comerços per premiar aquells que augmentin la seva plantilla de personal i, finalment, fer un programa transversal de totes les regidories, on el fil comú sigui oferir espais de formació i feina a gent en atur. D'altra banda, l'exregidor Pere Calviño repeteix com a candidat al Congrés dels Diputats a les eleccions generals del 20 de novembre. L'agrupació local s'ha mostrat molt satisfeta del nomenament. Escoltem a Víctor Dieguez.
Considerem que és un reconeixement a la feina que fem aquí a Ripollet. Ens agradaria moltíssim, sembla que aquest cop sí que podrà ser, el lloc és el mateix, però les circumstàncies són completament diferents, per tant, jo entenc que és un orgull, tant pel Partit Popular de Ripollet, i vull estendre-ho a tots els veïns, que hi hagi, com sembla que serà finalment, un diputat, no va poder ser l'altra vegada, sembla que aquest cop sí, hi hagi un diputat a Madrid, al Congrés dels Diputats, que sigui de Ripollet.
Actualment, Pere Calviño era membre de l'executiva nacional del Partit Popular de Catalunya.
El grup municipal del COP Compromís per Ripollet presentarà una altra moció al proper ple municipal d'octubre, on proposarà que s'utilitzin els solars privats en desús com a pàrquings públics i gratuïts.
Així ho ha fet saber a través d'una nota de premsa on el seu regidor, José María Osuna, explica que caldria negociar amb els propietaris dels solars les condicions justes perquè aquests cedeixin l'espai als ciutadans de Ripollet durant el temps que convingui a les dues parts. Pel regidor, tenint en compte que s'ha descartat la construcció de dos pàrquings soterranis a Can Mas, aquesta mesura seria la solució més immediata al problema d'aparcament del municipi, agreujat per la manca de transport públic que obliga la ciutadania a desplaçar-se en cotxe.
Ahir dijous, noves generacions del Partit Popular a Ripollet van convocar una roda de premsa per posar de manifest el seu malestar pel que fa a les polítiques d'ocupació del govern actual, tant de l'Estat com de la Generalitat i dels ajuntaments.
A l'acte va assistir Marcos Sánchez Siles, secretari general de Noves Generacions de Catalunya i número 11 a la candidatura del Partit Popular de la província de Barcelona al Congrés dels Diputats. Per a Sánchez, l'atur juvenil a Espanya està molt per sobre de la resta d'Europa.
Unes polítiques que ens han portat 340 aturats joves cada dia. Avui, la diferència entre els aturats joves de dia d'avui a fa 4 anys és un augment del 115%, perquè ens fem una idea. L'atur juvenil a la resta d'Europa és del 20% i l'atur juvenil a Espanya i a Catalunya és pràcticament del 50%. Per tant, la desproporció és més que evident que és fruit de les polítiques nefastes dutes a terme pel govern de tots els àmbits. El govern estatal, el govern de la Generalitat de Catalunya i els governs municipals, no?
Pels populars, la solució passa inevitablement per un canvi de govern.
La solució, primer, és la generació de confiança. La generació de confiança que ha de venir encaminada, sí o sí, per un canvi de govern. El senyor Rubalcaba, la senyora Chacón, són els vicerresponsables d'aquesta situació. Per tant, estem absolutament convençuts que les persones encaminades a dur a terme les polítiques que necessiten en aquest moment el país no són aquells que ens han portat aquesta situació de crisi, de dèficit, de deute i d'atur absolutament inacceptables. Els joves, els populars catalans, apostem per sortir de la crisi, per generar oportunitats perquè aquells que poden, que són els emprenedors, creïn llocs de treball.
Per cert, que el Partit Popular durà a terme una conferència col·loqui el proper dimecres 26 d'octubre al Centre Cultural, que comptarà amb el regidor del Partit Popular, Víctor Dieguez, i amb Eva García, diputada dels Populars al Congrés dels Diputats. Serà 7:45 del vespre.
Ripollet Ràdio. Ràdio.
¿Te apetecen unas vacaciones? En Almeida Viajes tenemos la solución. Mejoramos cualquier oferta en las mismas condiciones que la competencia. Con nosotros puedes obtener descuentos de hasta el 7%. Ven a visitarnos en la calle del Sol número 39 de Ripollet o entra en almeidaviajes.com. Con Almeida Viajes siempre es buen momento para viajar.
¿Anem a dinar fora?
Vale, ¿a on?
Jo no ho dubto, a Los Abetos.
No ho dubtis tu tampoc. Restaurant Los Abetos. Cuina catalana i de mercat amb menú diari i carta. Los Abetos, qualitat i bon preu, on cada menjador es transforma en un acollidor racó amb ambient professional, amable i familiar. Al passatge Orient 4 de Cerdanyola del Vallès. Restaurant Los Abetos. 50 anys fent-te gaudir de la bona cuina.
Más Buceo, tu escuela y club de buceo en Ripollet. Ven a participar en nuestros cursos y salidas y visita nuestra tienda de submarinismo. Nos encontrarás en la calle Virgen de Montserrat número 71 de Ripollet. Con Más Buceo, no te pierdas la experiencia de pasear bajo el agua.
L'associació Reto de Ripollet ofereix un servei de recollida dels mobles que ja no vulguis o no necessitis. A més, Reto, que funciona com un centre de rehabilitació gratuïta, compta també amb un servei de venda de mobles de segona mà. Ens trobaràs al carrer de Sarrià de Ter, número 14 de Ripollet. Per obtenir més informació sobre com funciona aquest servei, pots trucar al 93 580 55 17 o visitar la nostra web www.associacionreto.org. Reto, un camí a l'esperança.
Des del Servei d'Urgències del CAP2, el CUAP Ripollet, s'ha creat un grup amb la finalitat d'informar els usuaris de les poblacions de Ripollet, Cerdanyola i Montcada de com s'han d'utilitzar els serveis d'urgències a la comarca. Es tracta d'optimitzar al màxim possible els recursos disponibles i més ara davant les retallades que està patint l'àmbit sanitari. Per parlar-ne ens acompanya als nostres estudis Carme Lisbona, que és coordinadora del CUAP Ripollet. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Senyora Lisbona, parli'ns una mica d'aquest grup, qui el forma i quin és l'objectiu.
Està format per professionals de sanitaris i no sanitaris dels diferents ambulatoris de Cerdanyola i Ripollet i, per altra banda, per usuaris també de les dues poblacions.
Mm-hmm. Parlem, jo he dit a l'inici que era també de Montcada, en principi ens quedem amb Ripollet i Cerdanyola.
Sí, millor, el grup és de Cerdanyola i Ripollet, en principi, o Ripollet i Cerdanyola. Sí.
Mm-hmm. El que ens ensenya o els usuaris aquest grup és com utilitzar el servei d'urgències.
Exacte, com utilitzar el servei d'urgències i optimitzar al màxim els recursos disponibles aquí a les nostres poblacions.
Perquè quins són, diguem... Quin grau de desconeixement tenen els usuaris respecte als serveis d'urgències?
Home, jo penso que en molts casos no sabien ni que existia amb el CUAP. Vull dir que era un servei que estava obert les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, i hi havia molta gent que això no sabia que ho teníem, i llavors el que feia quan estan tancat al seu ambulatori habitual era anar-se'n a l'hospital. Això per una banda, i per l'altra, doncs moltes vegades tampoc teníem massa clar els horaris inclús dels seus centres, perquè bueno, ja saps que hi ha hagut canvis a l'obrir-se diferents ambulatoris i alguns que estaven oberts habitualment s'han tancat els caps de setmana, i amb això doncs, el que intentem és informar la població per, bueno, per ajudar a tothom a ser més eficients i a optimitzar recursos primordialment.
Perquè durant molts anys, com vostè comentava, la gent quan tenia una urgència se n'anava
directament
a l'hospital,
perquè no sabia ni que existia el CUAP. El CUAP es va obrir l'any 2008 i des de llavors estem funcionant de forma ininterrompuda les 24 hores del dia. I et dic que la intenció de quan es van crear els CUAPs a tot Catalunya era una mica això, descongestionar els hospitals i ser el centre de referència d'urgències de l'atenció primària quan, bueno, doncs per estàncies de curta estada, quan un, per exemple, té un còlic nefrític i necessita estar unes hores en observació i en tractament, és molt més fàcil fer-ho al CUAP, que tenim una sèrie de boxes per tenir el pacient, que no a l'ambulatori, doncs, que està molt més col·lapsat i quasi bé tots els despatxos estan ocupats, i sobretot en les hores doncs, on hi ha la màxima afluència de públic, que és de matí a mitja tarda habitualment, no? I moltes vegades això la població desconeix, vull dir, encara ara, i fa ja pràcticament 3 anys i mig que estem funcionant, doncs hi ha gent que no ho sabia.
Perquè creu que pot existir la idea de dir anem a l'hospital que allà ens atendran millor, que tenen més mitjans?
Sí, aquesta idea, a veure, una mica la tenim tots, perquè et dona la sensació doncs, que en un ambulatori normal o inclús en un centre, encara que sigui d'urgències, doncs disposen de menys mitjans. I evidentment, a veure, nosaltres no tenim quiròfans, nosaltres no podem atendre un politraumatitzat o un infart, com es podria fer, una cosa és fer el primer tractament i una altra cosa és el tractament a continuació. A més, hi ha en aquests moments còdics, aquest, el codi ictus o el codi infart, que fins i tot vam a hospitals concrets per fer el tractament l'abans possible. Però això no vol dir que nosaltres no disposem de més mitjans que un ambulatori normal, és a dir, tenim radiologia, cosa que en els ambulatoris no hi és, tenim analítica d'urgències i, a més, tenim això, uns boxes de curta estada que el que permet és tenir el malalt en observació i poder fer el tractament i moltes vegades poder-lo derivar al domicili estalviant-se, bueno, d'entrada el desplaçament fins a l'hospital i sobretot les llistes d'espera, no les llistes d'espera, l'estada en l'hospital fent cua perquè t'atenguin si no és una urgència molt greu. Vull dir que en quant a això sí que penso que hem millorat moltíssim el servei de cara a la població.
Com pretenen per això arribar a la població? Quines accions estan desenvolupant a part del contacte directe amb el pacient? Diguem que això és el principal, no?
Una mica, doncs, mitjançant els mitjans de comunicació, com ara estic jo aquí en aquesta entrevista, o inclús els que tenen de difusió local, com poden ser la revista de Ripollet o els que hi ha a Cerdanyola, una mica fent xerrades amb associacions de veïns i, bueno, amb grups que hi puguin haver-hi. Vull dir que de moment hem anat amb alguna associació de veïns i ara també ens estem movent, doncs això, en diferents associacions, algunes més de gaire polític i unes altres més de gaire social. I, evidentment, doncs, també posant informació en els taulells dels diferents ambulatoris i dels diferents centres sanitaris i inclús fent arribar informació també als ajuntaments perquè la puguin fer una distribució. Aquesta és una mica la idea, tampoc tenim gaire més per poder fer.
Perquè ara més que mai, com dèiem, hem d'optimitzar recursos.
Sí, però tot arreu.
A tot arreu.
No només en sanitat, a tot, eh?
Perquè en el CAP 2 i a la resta de centres d'atenció primària de Cerdanyola i Ripollet s'ha reduït la plantilla de metges?
No, el que s'han reduït en realitat són les persones que estaven fent substitucions o que estaven fent això d'alguna mica cobrint baixes, perquè ara doncs, el que s'intenta és que es cobreixin amb el personal que ja tenim. El que estem treballant és, bueno, doncs possiblement més hores en comparació amb temps enrere.
I a l'hospital imagino que el fet de veure que el tema de l'Hospital Comarcal de l'Arnejo, la cosa s'allarga, han dit, aquí hem de fer alguna cosa, no?
Bé, a veure, l'hospital la veritat és que suposo que ha patit les seves retallades, que això sí que no depèn de nosaltres, i el que sí que és cert és que des de ja fa anys els hospitals van abogar perquè es fessin els COAPs per poder millorar els seus serveis d'urgències. A veure, pensa que la cultura que té la població, per desgràcia, en quant a el que és una urgència és relativament baixa, i llavors els hospitals moltes vegades estan col·lapsats als serveis d'urgències per patologies banals, com poden ser un refredat, un mal de coll o un dolor al peu. I llavors tot això no és una urgència. No és una urgència ni pel CUAP, però imagina't per un hospital. Llavors tot això sí que d'alguna manera ho estan assumint, doncs això, els centres d'urgències d'atenció primària, que són els CUAPs, tant si estan situats en els mateixos hospitals com a fora dels hospitals. Llavors, en el cas nostre, ja que depenem del taulí, tenim aquí el CUAP de Cerdanyola-Ripollet, però també hi ha el de Sant Fèlix, a Sabadell, i des que estan oberts tots dos, la veritat és que l'afluència de població a l'hospital ha disminuït. Vull dir, en aquests moments les urgències han disminuït a tot arreu, però a l'hospital ho han notat moltíssim des que estem nosaltres, els dos centres, i els PACs, que són els punts d'atenció continuada, que també, bueno, que pertanyen a cada un dels CUAPs.
Perquè un malalt o el familiar d'un malalt que l'ha de portar a l'urgència, quins elements ha de tenir en compte a l'hora de decidir anem al CUAP, anem a l'hospital?
A veure, moltes vegades si no té suficient informació per ell sol, el més important seria que telefonés a Sanitat Respon. Sanitat Respon l'informaria de què és el que hauria de fer. I si ell ja és conscient de que estem parlant d'una urgència no molt greu, lo lògic és doncs, que es trasladi. Si està dintre de l'horari del seu ambulatori, pot anar al seu ambulatori, si preveu que la cosa és una mica més greu o que possiblement necessitarà una radiografia, dirigir-se directament al CUAP. Si estem parlant d'una persona que sospita d'una embòlia o una persona que ha patit alguna cosa que tu ja veus que és greu, lo lògic és telefonar al 061 o al 112, perquè inclús el trasllat, l'ideal és que el faci l'ambulància i medicalitzada. Vull dir que en principi és una mica en funció de la gravetat, Però davant d'un dubte, l'ideal és telefonar a Sanitat Respon, que soluciona els problemes amb aquest aspecte, sobretot dubtes d'aquest tipus.
Que potser la gent decideix abans de, no, de trucar i a vegades una simple trucada...
Prendre la decisió pel seu compte. I moltes vegades ens trobem que tant en l'hospital com a nosaltres se'ns col·lapsa per petites tonteries que es podrien solucionar telefònicament. Inclús els ambulatoris, moltes vegades els mateixos metges solucionen molts temes sense que el pacient tingui que estar anant a la consulta necessàriament. Vull dir que hi ha coses, dubtes de dietes, dubtes de medicació... aquestes coses es poden solucionar telefònicament, no necessitem fer desplaçament. Això ja ho dic en condicions normals, i quan es tracta d'urgències, doncs el mateix, moltes vegades un no sap ben bé si una cosa pot ser greu o no, i bueno, informant-te per telèfon t'ho poden dir, i llavors ja inclús derivar-te en el lloc més adequat i tindre una atenció ràpida.
Les darreres setmanes també s'ha parlat d'aquesta possibilitat de reduir ambulàncies a la comarca. Vostès han notat aquesta reducció?
No, nosaltres hem notat el contrari, justament. És a dir, per descongestionar els hospitals, el que estan fent el SEM és portar cada cop més les urgències menys greus en els CUAPs. I, per tant, nosaltres, des que vam començar a treballar aquí en el CUAP, cada cop tenim més ambulàncies. Hem passat de tenir un 10 o un 15% de visites que eren derivades del SEM a tenir-ne pràcticament més de la meitat en aquests moments. I diàriament veiem moltíssims pacients que ens porta el SEM. Per tant, nosaltres notar que hi ha hagut retallades no ho hem notat, sincerament. I penso que, a veure, les retallades que han fet, doncs el que no afecten realment és ni el temps que té que esperar la gent perquè facin el trasllat, ni a la qualitat que s'estava donant, eh? Aquesta és la meva sensació.
Molt bé. Parlem d'aquest grup, podríem dir, informal, sí, de metges, no? Perquè això no és que l'ICS hagi dit, no, anem a crear grups d'informació. Mm. Això ha estat una cosa que els metges han vist la necessitat, mm-hmm, i l'han creat. Però què els hi han dit els de dalt, podríem dir?
Estan totalment d'acord, vull dir, des de la direcció aquí de la SAP de Cerdanyola-Ripollet, i que ara ja serà juntament amb la de Sabadell, al contrari, estan molt satisfets de que la població estigui informada, ens han donat facilitats, la veritat és aquesta, i llavors tota la publicitat, que per exemple es farà mitjançant rètols i d'això, doncs es farà a través de l'ICS, evidentment, vull dir que serà sota la direcció que és la que fa la difusió d'aquestes coses. Llavors, en principi, no ens han posat cap problema, però s'ha de fer una mica seguint les línies des de l'ICS.
Mm-hmm. Doncs a nosaltres li agraïm moltíssim a la doctora Carme Lisbona, coordinadora del CUAP Ripollet, la seva assistència. Ja sap que estem al seu servei, també.
Moltes gràcies.
Que vagi bé.
Gràcies.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera.
Aquest cap de setmana, Ripollet acollirà una nova jornada de donació de sang. Serà en dues sessions, el dissabte a partir de les 5 de la tarda i fins a 8:45 del vespre, i diumenge de 9:45 del matí fins a 2:45 del migdia. Tot plegat organitzat pel Banc de Sang i Teixits i la Regidoria de Salut Pública de l'Ajuntament de Ripollet. La promotora del Banc de Sang i Teixits, Carmen Díaz, ens explicava quina és la feina que es fa des d'aquesta organització.
Som els responsables de la recollida de la sang, de l'elaboració dels components i els hemoderivats, distribució als centres i, a part d'això, en el tema d'assessorament en aspectes hematològics als diferents centres sanitaris de Catalunya, públics i privats.
Un dels aspectes més importants de la seva feina és la distribució adequada del material.
Cada centre demà, fa la petició de la sang que necessita i aleshores tenim un servei de distribució diari que va portant els diferents components. Naturalment que cada component té una durada determinada i s'ha de guardar en unes condicions adequades de temperatura i per tant el transport també ha de ser així. I aleshores es fa la distribució a tots els centres de Catalunya.
De la sang se n'aprofiten diversos components i per a diverses patologies i tractaments. Així ens ho explicava la mateixa Carmen Díaz.
El concentrat de Matías, de glòbuls vermells, que s'utilitza bàsicament a nivell clínic per casos de falta de ferro, diguem-ne, anèmies, per a intervencions quirúrgiques importants en què hi ha pèrdua de sang i per tant s'ha de posar, en algun tipus de malalties també. L'altre component, el segon, són les plaquetes, que són cèl·lules que hi ha en un petit percentatge a la sang i per tant per fer una dosi necessitem plaquetes de 5 o 6 donacions, que bàsicament s'utilitzen en malalts que tenen trastorns de la coagulació. I després hi ha el plasma. Són bàsicament aquests tres components.
El Banc de Sang i Teixits requereix per atendre les necessitats de Catalunya un total de 1.000 donacions cada dia. És per això que l'entitat organitza entre 15 i 16 campanyes diàries arreu de Catalunya, ja siguin empreses o adreçades a tota la població, com és el cas de Ripollet. La constància d'aquestes campanyes s'explica perquè alguns components de la sang, com les plaquetes, són especialment efímers i es malmeten al cap de pocs dies de ser recollits. Els grups més comuns i, per tant, més necessaris a Catalunya són l'A i el zero positiu. Volíem saber també qui pot i qui no pot donar sang. La promotora del Banc de Sang i Teixits, Carme Díaz, ho explica.
S'ha de ser major d'edat i fins a 65 anys d'edat, està bé de salut i pesar més de 50 quilos. Això és en relació a la quantitat que es treu en cada donació. I afegir el que diem sempre, que tot i no ser un requisit és important, és que no cal estar en dejú, que això ens facilita fer aquests horaris amplis i anar al matí, a la tarda i tot això.
Les dones poden donar sang fins a 3 vegades l'any i els homes fins a 4. Tampoc és cap contraindicació haver patit l'hepatitis abans dels 12 anys, tenir el colesterol elevat o prendre algunes de les medicacions més habituals. Aquestes jornades de donació estan coordinades a Ripollet per Joan Jiménez des de l'any 1981. Ell mateix ens explica quina és la feina que fa.
La meva feina en particular és juntament amb la coordinadora del Banc de Sang, diguéssim, de la zona, del nostre del Vallès Occidental, és una mica, és dir, analitzar, és dir, els dies més bons i idonis per realment poder fer la donació de sang a Ripollet, no? O fins i tot fer després per xerrada d'instituts, o també alguna altra de donació especial en alguna empresa. És dir, una mica és aquesta la meva feina, no? La meva feina és això, realment amb ells pactar i decidir el calendari anyal, com ho fem, si es fa dintre d'algun lloc tancat, si es fa en el centre cultural o exterior, que ve el banc o l'autocar que posem en el pavelló, i jo el que faig és una mica sol·licitar doncs, els permisos legals, tant al patronat com a l'Ajuntament quan és a fora, i el repartiment de la publicitat.
Jiménez també ens comentava com és de solidària la gent de Ripollet.
Si mirem pel número d'habitants, penso que són poc. Però si ho mirem en números generals, per donacions, que realment es fan en poblacions igual com Ripollet, som bastant solidaris, sí.
Per últim, Jiménez, des de la seva experiència de tants anys, considera que les coses van molt millor ara que està tot coordinat pel Banc de Sang i Teixits.
Sí, perquè clar, ara és el Banc de Sang i Teixits, com saps, és una empresa pública, on realment doncs, hi ha una gerència, hi ha una sèrie, una estructura feta, i evidentment cada hospital té l'obligació de servir sang en una sèrie d'hospitals. No?
Per obtenir més informació general, fer consultes sobre casos concrets o conèixer les properes campanyes, les persones interessades poden entrar a la web donasang.gencat.cat, on també es poden descarregar el qüestionari previ a fer la donació.
Passaria si respiressis només una vegada. Que al cap de pocs minuts tindries nàusees. Després sentiries un dolor fort al pit. L'oxigen deixaria d'arribar-te als teixits i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang com tu necessites tornar a respirar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
Esteu escoltant Info.
El que va començar com una petita anècdota ha acabat com una gran trobada musical de corals formades íntegrament per gent gran. Serà demà dissabte, 22 d'octubre, al Teatre Auditori. Es tracta d'aquesta primera trobada de corals de Ripollet organitzada pel Casal d'Avis. Per parlar-ne ens acompanya Francisca Fernández, presidenta del Casal, i Antonio Valverde, tresorer del Casal d'Avis. Bona tarda.
Bona tarda.
Paquita, explícanos un poquito cómo surgió esta idea de organizar el encuentro. Hemos dicho al principio que era como, empezó todo como una pequeña anécdota. ¿Cómo fue?
Pues empezó como una pequeña anécdota, es verdad, porque la gente pues quiere hacer cosas. Las personas mayores, aunque son mayores, pero tienen necesidad de salir, de encontrarse con gente, y es la forma de que se pudieran ver y de escucharse. Y pues sí, para que nos llamen a otro sitio, para que puedan ir nuestras coras a otros pueblos, y sí, y nos pareció bien, y mira.
Porque ¿con qué objetivo habéis promovido esta actividad?
Con ningún motivo, solamente por eso, para que la gente, para encontrarse en las corales, y que sí, para eso.
¿Cuántas personas forman la coral de Ripollet, del Casal d'Avis?
18
personas.
Sí.
O sea que cuenta en principio una buena participación, ¿no?
Sí. Antes han sido más, pero ahora son 18.
¿Y en este encuentro de mañana cuántas corales participarán?
Pues van de 7 a 8. ¿Eh? Hay 3 corales que cantarán juntas. Uh-huh. Y hay después cantarán la del Esplai de Sardañola, que es el Esplai de Sardañola junto con la rondalla. Cantarán juntos y después se quedarán en el escenario y saldrá la rondalla a cantar. Sí, por darle algo diferente, un toque especial, vamos.
¿Y de qué municipios vienen las corales?
Pues viene de Santa Perpetua de la Moguda, viene de Sardañola, viene de La Garriga y nosotros.
Uh-huh. Hablamos de más o menos unos 200 cantantes.
Sí, más o menos 220 o por ahí, va la cosa.
¿Antes o después del concierto? Porque claro, son muchas personas. ¿Han previsto algún tipo de actividad para poder charlar o
no,
hacer alguna visita?
No. No, porque ¿a dónde
vamos? Cuesta mucho, ¿no?
¿A dónde vamos ahí juntar a con 200 gente y pico de personas? No.
Y hablamos de corales, bueno, la del Splay imagino que no, pero formadas la mayoría por personas mayores.
Sí, vienen todas de personas mayores. Sí.
¿De Casals de Avis?
De Casal de Avis, sí, todas.
¿Y qué tipo de relación tienen normalmente durante el año entre ustedes? ¿Van a diferentes encuentros? ¿Les invitan? ¿Cómo funciona esto?
Pues esto funciona, pues hasta ahora no hemos tenido ningún encuentro, nada más que el año pasado en Sardañola, así para las Navidades, que fueron la coral de nosotros, del Casal de Avis, y sí que estuvo también muy bonito porque hubo muchas corales y lo hicieron todos muy bien. Y luego vamos a La Farga, a Barcelona, a hospitales. Uh-huh. Y hasta ahora no hemos hecho mucho, tampoco queremos salir mucho porque las personas son mayores y no puedes llevar la tordía con carrera.
Es que yo a ustedes los veo muy bien, no sé el resto de sí, integrantes de la coral en sí qué estado están, pero ustedes están estupendos.
Sí, mucho, pero hay personas que hay con 83, con 80 años, con 70 y tanto, y eso no puedes darle tú muchas carreras de para arriba y para abajo.
Me acabo de dar cuenta que yo misma he dicho que están estupendos, imagino que de ahí viene el nombre.
Ah, yo me Algo así.
Sin darme cuenta, ¿no? Pues sí, sí. Viene un poco por ahí.
Estupendo, sí.
Sí, por eso sería, porque yo entonces no estaba.
Que alguien diría, estamos estupendos, no, vamos a...
Sí.
Porque hay que decir que llevan 20 años.
Sí.
Y como es que ensayan semanalmente.
Sí, todos los miércoles, de 6 a 7 ensayan. Y además que tienen, vamos, es que les gusta, lo hacen con mucho gusto.
Y además personas que imagino que igual de jóvenes nunca han participado en ninguna coral o no tienen experiencia, o si bueno, es así.
Pues no lo sé, pero no pienso creo que cuando empezaron era de...
¿Ustedes no cantan?
Yo estuve en la coral un tiempo, pero me retiré. Porque mi voz era un poco, no sé, aguda y no...
Y no acababa.
No acababa.
Bueno,
entonces también estuve haciendo teatro, que vine con el chico, estaba presidente hace 2 años, me parece que estuvimos aquí, uh-huh, que hacíamos teatro los dos también. Sí. Y también me he retirado. Es mucha faena. Y ella llegará a retirarse porque tiene mucha faena también.
Yo ya me retiro.
Si se lleva lo del casal.
El casal de Avis, es que claro,
el casal
hace
de Avis da faena.
No se puede.
Hacen, y los que están en la cora también hacen la cora, cantan, hacen teatro, como ella, y otras actividades. Entonces, lleva faena.
Además, hay que decir que muchas de las actividades, o algunas de las actividades de Gen Activa, que también es para gente mayor con ganas de hacer cosas,
sí,
se realizan en el Casal Davis.
Sí, sí.
Y por allí pasa muchísima gente. Imagino que es difícil de gestionar un equipamiento como ese, ¿no?
Sí, bueno.
Da mucho trabajo. Yo lo sé porque estoy ahora adentro y sé, sí, porque hago teatro y voy como las locas. Y ahora que falta pocos días para hacerlo, no sé lo que voy a hacer.
Están ensayando y, sí, y claro, todo.
Además,
todo
que tengo
tiempo,
mi casa, tengo 4 hijas, tengo nietos y tengo que acudir a todo un poco. Cuando me llaman, tengo que dejar algo.
Los abuelos y los nietos, sí, ¿no? Claro. Eso también merece una entrevista aparte, yo creo,
sí,
ese apartado. Hablemos por eso del encuentro de mañana.
Sí.
Creo que también participa la Sociedad Coral Vallés.
Sí, estamos muy a gusto. Sí.
¿Qué relación tienen con esta entidad?
Relación ninguna. No. Sabemos que cantan, pero bueno, pero ha sido una cosa bonita de poder participar los dos grupos, ¿eh?
Uh-huh. Sí. ¿Cantarán conjuntamente?
Primero cantará uno y luego el otro, es normal, y luego al final cantarán los dos juntos. Eso es lo que yo tengo entendido.
Sí, cantarán por separado y luego
sí,
harán algo juntos también.
Sí.
¿Y quién lleva la coral del Casal Davis? ¿Quién es el profesor o profesora?
Es una profesora, se llama Agné Badía.
Agné, sí.
Una chavala joven.
¿Que, digamos, solo contacta al Casal Davis para poder hacer el curso o cómo funciona?
No, lleva ya años ahí, ¿eh? Lleva ya, no sé.
Yo no sé. Me parece, si no recuerdo mal, que estaba en la coral del Valle también, me parece, la chica esta.
Yo no lo sé.
La profesora.
No, uh-huh, lo sé.
Y como decíais, no soléis hacer muchos intercambios con otras corales. Es
no,
un poco el punto este de
pues
encuentro
este,
mañana,
este,
¿no?
Este es el punto de encuentro para empezar a que puedan ir de un lado para otro. Claro, y visitarse uno, y sí, esa es la cuestión.
Comentaban que el año pasado, no sé si lo hacen de forma habitual, fueron a La Farga, era creo que el día del AVI, ¿no?, que celebraban alguna festividad.
Sí,
se juntaron allí, bueno, mucho, miles de personas, eso tiene, sí, que ser
muy
impactante,
bonito,
¿no?
Sí, eso es muy bonito, sí. Sí, van muchas corales y muchos grupos de otras cosas, y de manualidades y de otras cantantes, sí, está muy bonito aquello, sí.
Bueno, pues mañana se hará a pequeña escala aquí en Ripollet, imagino que esperan llenar el teatro, ¿no?
De principio está toda la entrada.
¿Han dado las entradas ya,
sí,
todas? Ah, muy bien, ¿no?
Imagino. Sí.
Esos nervios.
Completo.
Hablemos por eso de las otras actividades que realizan en el casal. Explíquenos un poquito.
Pues hay muchas actividades. Tenemos cursillos de informática, tenemos cursillos de memoria, de lectura fácil también. Tenemos las modistillas, que hacen muchas manualidades, ¿eh? También tenemos la corá, claro. Es un punto fuerte del Casal de Avis. Y tenemos el teatro. El teatro también es una cosa muy importante para el casar. Uh-huh. Y tenemos el baile, que no lo podemos olvidar. Bueno. De 6 a 8 de la tarde, que necesitamos que vayan más gente.
Eso más gente.
Sí, necesitamos todos más gente en el baile. Y tenemos pues, la excursión que se hace cada mes, ¿eh? También la gente le gusta de ir mucho y todo lo que se haga en el casa a ellos les gusta.
También uh-huh. campeonato de billar, que también se,
claro,
se hace.
Uh-huh.
Tenemos dos mesas bonitas donde nos entretenemos mucho allí jugando al billar.
Anda, qué moderno, ¿no? Yo pensaba que se dedicaban a las cartas y el dominó, no, y resulta que también
se hace. También sí. Se hace.
Pero aquella idea de que la gente mayor va allí al casal a pasar el rato y que no hace nada y tal, eso pasó a la historia.
Eso ya pasó a la historia. No. Hay que modernizarse, hay que ir prosperando un poco y que la gente, van gente joven también, no solamente personas mayores, y hay que hacer cosas nuevas.
Que estén jubiladas, claro está.
Claro, que sean pensionistas.
Por enfermedad, que sean pensionistas, porque si no, no.
Tengo la sensación de que necesitan un poquito más de ayuda de los socios.
De ayuda por parte de los socios, ¿no? Porque ellos colaboran bien cuando se necesita.
Pero la organización y todo, sí, encuentran que...
La organización, nosotros somos 6 personas ahora. Y somos un equipo, ¿eh? Cada uno tiene su faena que hacer.
Su faena.
¿Eh? Y lo intentamos poder llevarlo lo mejor posible.
Pues, como decía antes, están estupendos. Y
hombre, gracias.
Felicidades, gracias. Por todas estas iniciativas que llevan a cabo desde el Casal Davis,
claro.
que no son pocas, con un equipo, como dice, un gran equipo, pero de 6 personas.
De 6 personas, que somos muy fuertes. Además, que me gustaría que con el tiempo se hicieran otras cosas. Si nos dan la oportunidad de poderla hacer, pues se puede ir haciendo más cosas.
Se nota la crisis, ¿no? También.
Sí,
Manu, ¿no?
Claro, ni tanto que se nota.
Se nota.
En todos los ámbitos, ¿no?
En todos,
¿no?,
los ámbitos de
pues yo desde aquí imagino que para acabar quieren invitar a todos aquellos a que asistan mañana a este encuentro, ¿no?, de
claro,
corales.
Sobre todo que vaya bien, que salga todo bien y que disfruten la gente. Que la gente disfruten del trabajo que van a hacer las criaturas, que parece que sea que no, pero que tiene su trabajo y su esfuerzo.
Que ensayan mucho.
Claro.
Y recordamos esa petición que han hecho de los domingos por la tarde, de 6 a 8, que saben que tienen allí,
claro que
baile con baile. Música.
Tenemos un baile muy bueno.
En directo.
Y que...
Que vale la pena.
Claro, que vale la pena de ir y pasar 2 horas muy buenas, claro.
Muy bien. Pues Francisca Fernández y Antonio Valverde, muchísimas gracias por habernos acompañado. Que vaya muy bien mañana.
Vale.
A ti.
Gracias. Venga, a ti, ¿vale?
Ripollet Ràdio.
El primer dijous de cada mes, de 8 a 9 del vespre, a Ripollet Ràdio és l'hora dels escacs.
En aquest espai tractarem de tota l'actualitat del joc rei.
Campionats, tècniques, curiositats... És a dir, la veu oficial del Club d'Escacs Ripollet.
Ara ja ho saps.
Fes escac i mag al 91.3 de la FM o a ripolletradio.cat.
Ripollet al 91.3, info.
Ahir dijous, el regidor de Joventut i Ciutadania, Rafael Gómez, va presentar la guia de suport per a l'organització de les comunitats de veïns i veïnes. Es tracta d'un document elaborat per l'Ajuntament de Barcelona que es posa a disposició dels ripolletens gràcies a un conveni entre la Diputació i l'Ajuntament de Ripollet.
Els ciutadans la poden descarregar íntegrament a la pàgina web municipal ripollet.cat. Per a Gómez és molt important que els veïns i veïnes tinguin la informació necessària sobre l'organització de les comunitats de veïns.
La finalitat d'aquesta guia pues, proviene de lo que seria la importància que tiene las comunidades de vecinos como núcleo básico de la convivencia dentro de los municipios, la importancia que a su vez tiene que esos vecinos tengan una formación sobre la gestión interna de las propias comunidades.
Aquest document és, a banda, un pas més per millorar les polítiques de convivència a través de l'Oficina de Mediació de l'Ajuntament de Ripollet i per a que els ciutadans tinguin accés al coneixement de les lleis. La guia està composada per 10 capítols i el regidor Rafael Gómez ens explica la seva estructura.
Definiendo la estructura de la guía, pues bueno, consta con 10 capítulos que se están repasando aspectos como los órganos de gobierno, la ordenación interna, la composición, los tipos de mayorías necesarias para aprobación de acuerdos, etc. Destacar también que dentro de la guía se nos dan modelos útiles pues, para la gestión propia y diaria de la misma comunidad.
Altres temes que tracta són aspectes pràctics com la manera de convocar una reunió de veïns o de redactar un acte. D'altra banda, el dijous 10 de novembre, l'Associació de Veïns de Cantiana acollirà un nou taller adreçat a la formació de veïns per a la gestió de comunitats. L'horari és de 6 de la tarda a 9 del vespre i per apuntar-se cal adreçar-se a l'oficina de mediació o a la mateixa Associació de Veïns de Cantiana. Totes aquestes actuacions estan incloses en el pla d'acció del projecte d'intervenció integral al barri de Can Mas.
L'Agència de l'Habitatge de Catalunya va assignar el passat 13 d'octubre 7 habitatges en règim de protecció oficial de lloguer situats al carrer de Federico García Lorca. Es tracta d'una promoció d'habitatges ja lliurada anteriorment, dels quals s'ha pogut recuperar la titularitat per processos administratius.
Els habitatges tenen una habitació i una superfície útil de 42 metres quadrats. El preu provisional de lloguer mensual d'aquests habitatges és d'uns 280 euros. A la renda mensual caldrà afegir les despeses de la comunitat de propietaris i la repercussió de l'IBI. L'Institut Català del Sòl ha construït els habitatges i l'agència els administra. En el procés d'adjudicació s'han admès 27 sol·licituds de les 42 presentades. Se n'han exclòs 15 per no reunir els requisits de la convocatòria o per manca de documentació.
Si la climatologia no ho torna a impedir, aquest dissabte a partir de les 7 de la tarda se celebrarà el concurs de joves músics de Ripollet. Es tracta d'una activitat organitzada per l'associació Rock and Ripó, inclosa les activitats del projecte d'intervenció integral al barri de Can Mas.
Albert Grille, president de l'entitat organitzadora, ens explicava fa un parell de setmanes a l'Info quin és l'objectiu de l'activitat. L'escoltem.
Sí, bàsicament és promoure una mica la música en directe perquè no hi ha molt moviment encara per Ripó d'aquesta iniciativa, no? I llavors, parlant amb l'Ajuntament, van fer un projecte, se'l van aprovar mediant el tema del Can Mas, que hi ha una subvenció i tal, i llavors muntem un concert per a joves músics i tal, però una mica perquè puguin sortir de l'ensaig rutinari i puguin fer alguna mica de concert, no?
El concert començarà a les 7 de la tarda i hi haurà beguda i sopar a preus populars pels assistents. Els participants del concurs seran els grups locals Infate, Los Ramones de Ripollet, Helden, El Ventilador i Coffee Rovers. Els dos grups guanyadors participaran en un concert el proper 5 de novembre al pati del Centre Cultural.
I aquest diumenge el Centre Excursionista de Ripollet organitza la 5a edició de la caminada Ripollet-Tibidabo-Ripollet. Es tracta d'un recorregut d'uns 26 quilòmetres de dificultat mitjana que ja s'ha consolidat com una de les activitats més esperades del Centre Excursionista.
La sortida serà des de l'Ajuntament de Ripollet a les 7 del matí. Patxi Béjar, membre del Centre Excursionista i responsable d'aquesta activitat, ens comenta quin serà el recorregut i les novetats de la sortida d'aquest any.
Sí, doncs una mica sortim del parc de l'Ajuntament de Ripollet i ens adrecem cap a l'inici de Collserola, i des d'aquí doncs anem a buscar Can Coll i remuntem ja via Corriol fins a arribar al Tibidabo. Fem una mena de volteta per dins del Tibidabo i tornem a baixar, tirem cap a Can Borrell, tornar a Can Coll i cap a Ripollet. Són uns 26 quilòmetres. L'única novetat que hem fet aquest any és que canviem el lloc on acabem, però aquest any, com que l'any que ve serà la 25a edició de Ripollet-Montserrat i ens volem fer veure, farem acabar a dalt de tot a la plaça del Mercat de Ripollet.
Les previsions de participants amb què compta el Centre Excursionista estan al voltant dels 300 inscrits. Tot i que no és un recorregut de gaire dificultat, Patxi Béjar ens dona algunes recomanacions per poder-lo realitzar amb seguretat.
Tenint en compte les previsions de temps que tenim, una peça d'abric, això indispensable, sempre estaria bé portar un protector de pluja, encara que no plourà, però sempre que surts a muntanya l'hauries de portar, i una ampolleta d'aigua, perquè tenim avituallaments cada 6-7 quilòmetres i la qüestió de menjar no serà un problema. L'únic problema que vols tenir, segons les necessitats d'aigua que tinguis, és que hagis de veure per entremig de controls. Però a part d'això, un calçat còmode que tingui la sola ben marcada per no relliscar i ja està.
Les persones que estiguin interessades en participar ho poden fer inscrivint-se de 10 a 1 del migdia fins demà dissabte al Centre Cultural o el mateix diumenge abans de la caminada.
Esteu escoltant Info.
I també aquest diumenge tindrà lloc una nova sessió dels tallers infantils de Jugar amb la Història. Aquesta sessió estarà dedicada al pa i a les diferents maneres d'elaborar-ho segons la seva procedència.
Sota el títol Pans viatgers, pans que ens parlen d'històries, el Centre d'Interpretació del Patrimoni acull una sessió dedicada als nens sobre la diversitat de l'elaboració del pa. Concretament, els nens i nenes que participin podran aprendre com es fa el pa d'Armagh, una ciutat irlandesa coneguda per la seva gran producció de patates i pomes. L'activitat començarà a les 12 del migdia i el preu d'inscripció és de 3 euros pels nens a partir de 5 anys. Per apuntar-se poden dirigir-se al CIP o al Centre Cultural perquè el taller compta amb 25 places.
El 91.3 Info.
Breus informatius.
Fem ara un repàs d'altres notícies de la setmana en format de breus. La penya flamenca La Macarena celebrarà demà el seu tradicional concurs de potatge que arriba a l'edició 34. A banda dels que vulguin participar, dos quarts de dues estarà enllestit el potatge que l'entitat ofereix de forma gratuïta als assistents i que el sol ser per unes 150 persones. Per a participar no cal inscripció prèvia, l'acte tindrà lloc a la seu de La Macarena al carrer de Cot 7 interior.
La biblioteca acollirà demà a les 12 una nova sessió dels Més Petits Fem Dissabte sota el títol Un tresor amagat. Es tracta d'una sessió de contes per jugar i interactuar dirigida a nens d'uns 3 anys. Anirà a càrrec de la pedagoga musical Montse Dolcet i es farà a la sala infantil de la biblioteca. Aquesta activitat requereix inscripció prèvia.
Dilluns 24 d'octubre a les 6 de la tarda, la cuinera i professora Àngels Punt es realitzarà el taller de cuina de bolets. Aquesta activitat es troba dins la jornada de bolets de la Casa Natura. Les places estan exaurides des de fa dies, així com les de la sortida de bolets, que recordem, la Regidoria de Medi Ambient ha ajornat fins al 27 de novembre, donada l'escassetat de bolets durant aquest mes d'octubre.
El Patronat Municipal de Cultura inaugura dilluns l'exposició L'Herbari Braut, Flors i Plantes d'un Passat. Serà a 8:15 i a la sala 1 d'exposicions del Centre Cultural. Es tracta d'una reedició de l'herbari d'Encarnació Braut, dona de Josep Maria Brull, recollides ara fa uns 80 anys. La mostra està produïda per l'agrupació Ripollet Natura i romandrà al Centre Cultural fins al proper 30 d'octubre.
I el dijous, dia 27, a les 7 de la tarda, el grup del Club de Lectura es tornarà a reunir a la biblioteca de Ripollet per parlar sobre l'obra Una comèdia ligera d'Eduardo Mendoza. Es tracta d'un retrat irònic de la Societat de Postguerra a Barcelona, editat l'any 1996. La tertúlia literària sobre l'obra estarà moderada, com sempre, per Fanny Arambilet. Recordem que aquestes i altres notícies les poden consultar de forma més detallada a la web municipal ripollet.cat.
El temps.
Abans d'acabar, mirem quin temps ens espera per aquest cap de setmana i els propers dies a Ripollet.
Tot i que sembla que no s'acaba de decidir arribar la pluja, de cara a la setmana vinent podríem tenir els primers ruixats. Per aquest cap de setmana s'esperen nuvolades i temperatures suaus acompanyades de vent.
Doncs fins aquí l'info d'avui divendres 21 d'octubre. Us hem ofert aquest programa al Fran Lladó, al control tècnic, Laia Prats, Francina Ricart i qui us parla, Remei Herrera. També els recordem que poden escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. A més, poden escoltar-lo online o descarregar-lo a la web ripolletradio.cat. I ens acomiadem amb el tema Imagine de John Lennon, un cant a la llibertat i a la pau que des d'ahir al vespre sembla que torna a regnar al País Basc. Gràcies per la seva atenció i bon cap de setmana. Man.
possessions.